Són les 7 i 7 minuts de la tarda. Benvinguts al directe d'Infosport, al programa d'esports de Ripollet Ràdio, la 91.3 de la FM. Comencem el mes de febrer el nostre programa amb l'actualitat esportiva dels equips del poble, els quals comencen ja a afrontar la part final de les seves respectives temporades, tot a nivell col·lectiu. Avui parlarem de tennis taula, hockey, futbol, handbol, futbol sala, bàsquet i molt més. A la part tècnica en Jordi Puy, us parla Marian Calvo i comencem. Comencem, com sempre, amb el tennis taula, que aquest cap de setmana la divisió d'honor, tant la masculina com la femenina, malauradament no podem donar bones notícies. A la divisió d'honor femenina, el Ripollet va perdre 2-4 davant el Torre la Vega, i a la divisió d'honor masculina, parlàvem la setmana passada, que s'enfrontava en un doble desplaçament a la Comunitat Valenciana i va perdre davant el València per 4-2. I amb l'Alacant va perdre amb un contundent 6-0. Tenim per via telefònica el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Males notícies, no, aquest cap de setmana?
Sí, bueno, era d'esperar, eh? Era d'esperar perquè la lliga cada dia és més forta i les segones voltes són mortals, no?, pels equips que es reforcen.
Sí.
I ens ho esperàvem, ens ho esperàvem. El que potser no s'esperava la contundència, la victòria, perquè si vas a mirar era més fort l'equip dels nois, que tenen un jugador estranger, i el Miquel va estar a punt de carregar-se el xino de l'Alicant, ai, del València.
Del València.
Va perdre 3-2 amb avantatges.
Sí, sí, sí.
No? I això que es van posar 0-1 en el marcador. I el Miquel, doncs, va perdre amb avantatges, que no, hagués pogut ser el 0-2, però no va ser així, i de l'empat a 2, doncs, es van al 4-2. I en canvi, el diumenge, contra el València, contra l'Alicant, un equip que també està dalt de tot, doncs no hi va haver opcions. Una miqueta desmotivats per la derrota esperada ja, però que es pugui guanyar, i aquells partits que no surt res, els hi va sortir tot a l'equip d'Alicant i 6-0, un 6-0 sense opcions.
Bueno, anem per part, ja que hem començat a parlar del masculí. El dissabte, el 4-2 davant el València. Deies, el punt fonamental va ser el 0-2, no? El possible 0-2.
Sí, d'anar al 0-2 va ser l'empat a 1.
A l'empat a 1.
Sí, llavors què passa? Que si el que fa de número 1, en aquest cas el Miquel, doncs perd, sembla que els altres això influeixi i baixi una miqueta la moral, no?
Mm.
Perquè, però esclar, però el Miquel s'enfrontava amb el jugador xinès, no? I va estar a punt de guanyar-lo. Va perdre en avantatges 3-2 en l'últim set. I sembla que no, llavors això baixa una miqueta la moral, no? I llavors, doncs, aleshores van jugar, però va faltar la sort de poder guanyar els partits i va ser un 4-2, però que hagués pogut ser arribar a un empat a 3, no? Però
sí.
Llavors ja ho xus el doble, però hi ha vegades que, clar, el doble no es pot fer mai si no arribes a un empat a 3.
Clar, creu, amb aquest resultat es confirma una mica la tendència d'aquests últims anys, el Miquel Arnau com a referent clar i absolut del club a la part masculina.
Sí.
I creus que està arribant l'hora de... Òbviament el Miquel continuarà sent vital per l'equip, però comença a haver-hi ja la necessitat de trobar un altre gran referent semblant al Miquel,
sí,
Arnau?
Sí, saps per què? Perquè el Miquel, doncs, és un jugador que a més no entrena. No entrena perquè, clar...
Ell és entrenador, clar.
Dirigeix els entrenadors i fa un flat d'entrenar amb els crios, clar, però no és el mateix passar boles, com jo estic passant boles amb els crios, que llavors juga, no? I això varia molt. Hi ha vegades que si perd els partits, perd per aquesta falta d'entrenament. Els altres entrenen i ell fa d'entrenador, ell entrena els crios, no? Llavors, clar, els que fem això, ens costi, continuem jugant, és difícil. Si tu fas l'entrenador i entrenes amb els crios, però en jugues amb un altre jugador i fas tu un entrenament que tu els fas ben fills, els fas tu, et mantens en forma, no? I llavors hi ha partits que guanya per la veterania, això que el Miquel no és un jugador pas molt veterà, però sí per l'experiència de la veterania d'estar jugant molts anys a aquestes divisions nacionals, no?
Clar, perquè si entrenés més, si fes la preparació d'un jugador d'aquestes categories, estaríem parlant d'un jugador amb majúscules.
Sí, sí, perquè pensa que quan ell estava en plena apogeo, doncs amb el Ripollet, que teníem el Xino, el Niki, que ara és sparring del cas de Sant Cugat, doncs el Ripollet va arribar a jugar, arribar a ser subcampió de la Lliga de la Superdivisió, amb el Miquel Arnau de jugador. Mm. Però, esclar, entrenava amb el Palès i entrenava amb el jugador xinès.
Altres, eren altres temps.
Ara teníem un altre entrenador, l'entrenador, mateix que vull dir, abans ella era jugador que no estava entrenant, ara no, és el director tècnic de l'escola i està pues, des de 6:15 fins a 7:00, que hem acabat ara amb els nens d'iniciació que comencen ara, ja llavors, a partir de 7:00 fins a 9:00, pues amb el Raül, amb el Kenji, amb la Mireia Peretó, amb l'Aina, és clar, no és el mateix passar boles perquè entrenin elles, a tirar boles perquè elles entrenin, a que tirin boles perquè tu entrenis.
És molt diferent.
És molt diferent, no? Llavors, que volen dir sí, tenir un altre jugador, però és clar, això ho fan els altres clubs, que els altres clubs, quan veuen que poden perdre la categoria, què fan? Et fitxen un jugador no per la temporada, per mesos. Fitxen un jugador mesos per intentar mantenir la categoria, perquè si perden la categoria, perden de 13 a 26 mil euros. I llavors què fa? Fitxen un estranger per 2 mesos. Pels 4 últims partits de la Lliga. 2 mesos de contracte amb un jugador estranger o una jugadora, saben la categoria, i tornen a estar l'any que ve a la Superdivisió, a la Divisió d'Honor, a la Lliga Nacional, i mantenen la subvenció que els hi donen doncs, el govern de la seva comunitat, cosa que aquí a Catalunya no passa.
No passa, i que, a més, a part de que aquestes subvencions no les reben als equips catalans, la filosofia del club tampoc és aquesta.
No.
Perquè aquests contractes temporals et serveixen resultats, però en creixement de planter, de jugadors, al cap i a la fi són jugadors que passen pel club en pocs mesos, però no es queden.
Són equips que tenen molts jugadors bons, perquè fitxen el millor de la regió, però no tenen escola.
Exacte.
No els veus, quedant campions de Catalunya o de la seva regió o d'Espanya, no els veus, i en canvi nosaltres ara al Ripollet hem d'anar a jugar, a marxar el dia 15, que marxem a jugar a Valladolid i estem allà fins al dia 19, doncs amb 9 jugadors classificats per jugar a les finals d'Espanya, cosa que sempre som dels millors equips, dels clubs que aporten més jugadors a unes finals, nosaltres i l'equip d'Alicant. I en canvi tota aquesta gent que tenen estranger el primer equip i estrangera, tens el Vincius que té equip a dalt i equip a baix, estranger, els quatre estrangers. Per què? Perquè es refien d'aquella subvenció. En aquest cas, aquest any Andalusia ha fallat que la Junta d'Andalusia no dona la subvenció, pam, la retira a
Granada.
Cosa que nosaltres no tenim subvenció, però estem al peu de canó i no ens retirem.
Bueno,
és la diferència que hi ha.
Haurem de continuar lluitant. Passem al partit de diumenge, que no sé si tens alguna cosa més a dir, un partit que s'explica només amb el resultat, no?
Sí, i pensa que cada dia serà més difícil, perquè ara, la setmana que ve, els nois juguen diumenge a les 11, que tenim doble confrontació, les noies tornen a jugar aquí, i els nois ens visita a l'equip del Helios de Saragossa, que és tercera lliga, que està a 2 punts del líder, també un jugador estranger inclòs. Un altre partit que serà pues, molt difícil, guanyar, no? Però, clar, ja surts amb aquell càntic que t'ha dit, ostres, tenim el pitjor calendari final de Lliga. Això serà els nois. I amb les noies...
Sí, passem ja al partit de les noies, el 2-4 davant el Torre la Vega.
Sí, mira, un partit que allà ens va ser molt difícil i allà es van guanyar molt bé. Però aquí teníem el partit, podríem dir, com a mínim que haguéssim pogut arribar a l'empat a 3. Amb l'empat a 3, el doble nostre és bastant fort, no? Però no en tenim opció. El primer partit es va enfrontar la jugadora Terrado contra Lídia, va guanyar la Lídia 0-1, i llavors va jugar la Mireia, que va estar molt desmoralitzada perquè l'àrbit la va amonestar i li va ensenyar, i no li va ensenyar targeta, però li va fer un parell de punts de falta de sac directe, i això la va desmotivar i va perdre la Lídia. La Mireia, era l'empat a 1. Però llavors... La Helena, que va jugar en lloc de la que estava en grip, com era l'Aina, l'Helena va perdre amb la jugadora Nídia, va perdre per 11-9 al 5-7.
Ajustadíssim.
Que hagués pogut ser el 2-1 a favor del Ripollet. I va ser el 2-1 al revés, perquè és que llavors a Mireia, que va patar, hagués pogut fer el 3-1. I com a mínim ja asseguràvem el doble. no va ser així, va perdre l'Helena 11-9 al 5-7, 2-1 a favor de l'equip del Torre la Vega. La Mireia va guanyar 2-2 i la Lídia va perdre amb la jugadora que havia guanyat Quentalent, la número 1, per també una 3-2 i va ser el 3-2. I finalment l'Helena va tornar a perdre amb la Rebeca per 3-0 i va ser ja el definitiu 4-2. Aquest equip, aquesta setmana, feia dos partits. Van a jugar el diumenge a Reus i es van carregar els ganxers també 4-2.
Sens dubte, el Torre la Vega mostrant un bon nivell en aquesta
sí,
part final.
Sí, tres nacionals, no tenen cap estrangera, és l'únic aquí com el Ripollet,
com
que
el
no
Ripollet.
Té estrangers, i que amb les noies de casa, doncs, hi ha veteranetes, amb experiència, doncs, estan mantenint, la divisió d'honor, estan mantenint aquesta categoria que, doncs, estarien a dos punts de l'ascens, perquè en aquests moments, el Torre la Vega, tinc aquí la classificació davant, doncs el Torre la Vega és segon a la Lliga, empatats amb l'Artial, que l'Artel no pot pujar perquè ja té equip a la Súper, doncs en aquests moments el que pujaria seria el Torre la Vega, amb tres noies espanyoles.
D'acord, doncs Ramon, desitgem al masculí i al femení que millorin aquesta setmana i que aquest cap de setmana aconseguim bones victòries, encara que sigui sí. difícil, amb rivals difícils, i desitgem tota la sort possible.
Sí, si em permets dir-te que aquest cap de setmana el jugador Aledín del club tenista de Ripollet, Marc Miró,
sí.
va estar amb la selecció a un torneig internacional que es va fer a Budapest, a Hongria.
Sí.
Van estar des del dilluns fins a aquest diumenge, va arribar a la matinada d'aquest diumenge, amb motiu d'un homenatge que es va fer amb un jugador internacional, amb un torneig per joves jugadors, degut a la mort d'un jugador a l'edat de 13 anys, víctima d'un accident, i que li van fer un homenatge allà a Budapest. El jugador de 13 anys, Janos Molnar. Va estar convocat i el Marc Miró doncs, va estar amb la selecció en aquest torneig que es va disputar a Budapest i que avui no ha vingut entrant perquè està arribat d'Hongria.
Doncs mira,
un torneig internacional en què la selecció es va emportar un jugador del Ripollet de la categoria L20.
Un bon torneig homenatge que...
Sí, un jugador que va morir víctima d'accident a l'edat de 13 anys.
Sempre cal destacar-ho. Doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns. I parlem la propera setmana. Aviam què
fan.
Esperem que els nostres equips guanyin.
Moltes gràcies a vosaltres. Noi.
Vinga, fins la propera setmana.
Fins la propera. Adéu-siau. Adéu.
Canviant d'esport, passem al hockey patins, que aquesta setmana ens porta la seva actualitat del que ha fet el hockey de Ripollet al nostre company, el Marc Mata.
Bona tarda, el Club Hoquei Ripollet ha aconseguit aquest cap de setmana guanyar a casa el Club Hoquei Castellar per 4-3 en un partit difícil per l'equip local. El partit va comptar amb bastant afició local que omplia les grades de la part annexa del pavelló Joan Creus. El maig va començar amb dos equips que sortien per als 3 punts, uns 3 punts que eren importants pels locals. La primera part va estar una part amb molts nervis tant a les grades com en el terreny de joc, amb un Castellar que era el dominant d'aquest primer temps i un Ripollet que sortia amb moltes ganes però molt precipitat en el joc, que els va fer cometre uns quants errors. Poc després de l'inici del maig, els visitants van ser els primers en estrenar el marcador, un gol marcat arran d'una de les oportunitats que tenia l'equip i en una errada de l'equip local. Poc després d'aquest gol dels visitants, el Nil Figueres, jugador del Ripollet, va marcar el primer gol i va igualar així el marcador. El joc va continuar sent el mateix que quan havia començat el partit, fins que a pocs minuts perquè arribés el descans, els de Castellar van tornar a marcar. Un gol marcat en una altra oportunitat per a l'equip visitant. El descans va arribar amb el marcador 1-2 a favor dels visitants i amb un Ripollet que marxava al vestuari pensant en remuntar a la segona part. A la represa, els homes de Jordi Mestre van sortir menys precipitats i més serenats per no cometre els errors comesos a la primera part i poder aconseguir el seu objectiu, que era la victòria. Pocs minuts a l'inici de la segona part, els ripolletencs van igualar el marcador, un gol que va ser molt celebrat per l'equip local, però també per l'afició present en el partit. Poc després, els locals van tornar a marcar i van superar així els de Castellar. Quan el Ripollet ja anava guanyant, els de Castellar van tornar a marcar i van igualar a 3 el marcador. Després d'aquest gol va haver un enfrontament entre el Nil Figueres, jugador local, i un jugador del Castellar. Un enfrontament arran d'un cop i que va generar tensió al terreny de joc, protestes a l'àrbitre, tant dels entrenadors com per part de l'afició, i l'àrbitre va treure targeta vermella pel Nil i targeta blava pel jugador del Castellar. Després d'aquest enfrontament, el Ripollet va tancar el marcador amb el 4-3. Al final del maig, el Pau Nebreda, jugador del Ripollet, feia valoració del maig davant dels nostres micròfons.
Bueno, ha sigut un partit molt intens, que hem hagut de lluitar fins al final. Al final s'ha resolt a l'últim minut, que hem pogut marcar el 4-3. I bueno, avui ha tocat patir, remuntar també el partit perquè hem començat una mica malament, però després, bueno, hem sabut solventar i, bueno, al final hem tret els 3 punts que són molt importants i ara ja a pensar la setmana que ve, a guanyar Cambrils i a seguir sumant.
Semblava un partit al principi igualat entre per part d'ambdós equips fins que us han marcat el Castellar el primer gol, després heu marxat al descans a 1-2, però a la represa hem vist com sortíeu vosaltres amb més forces, marcant el segon gol, igualant el marcador, després el tercer. Ha estat una segona part, no?, més de nervis.
Sí, perquè a falta d'un minut de la primera part ens han marcat el 1-2, ha sigut un gol que ha fet una mica de mal, però bueno, el bo és que teníem la mitja part per tornar a centrar-nos, començar de nou, i a partir d'aquí, bueno, ens ha anat bé perquè hem sortit a la segona part molt forts, molt intensos, i bueno, ràpidament hem marcat 2 gols, ens hem posat 3-2, i bueno, sí, ens ha anat bé la mitja part, i bueno, al final ha servit.
No puc deixar de preguntar-te sobre els últims minuts del partit, aquesta tensió que hi ha hagut, podem dir que hi ha hagut durant tot el partit, però un enfrontament a l'última part del partit.
Sí, bueno, era un partit de molta tensió, tant el Castellà com nosaltres ens juguem molt ara mateix, estem allà sota la classificació i són punts importantíssims, que són partits vitals i, bueno, és normal que hi hagi tensió. Sí, sí.
Què t'ha semblat l'actuació arbitral, que traies una targeta vermella a un company teu i una blava al jugador del Castellà?
Bueno, potser ha sigut una mica excessiu, però bueno, això en calent pot passar, els àrbitres també s'equivoquen i bueno, en aquest cas jo no estic d'acord, però totalment respectable.
També vam poder parlar amb el Jordi Mestre, entrenador del Ripollet, que feia valoració del partit i també de l'enfrontament dels últims minuts.
La valoració, evidentment, després d'una victòria, una victòria important, amb 3 punts importants aquí, evidentment ha de ser positiva. Hem guanyat 3 punts a casa que eren vitals per nosaltres, contra un rival directe, per tant nosaltres sumem i ells no, tenen quasi doble valor, i a més aquestes alçades ja de la segona volta són 3 punts que a nosaltres ens donen molt d'aire i molta confiança per seguir treballant i afrontar els partits que ens venen per davant, així que molt contents, molt patida, molt patida fins al final aquesta victòria, però molt contents.
Un partit amb molts nervis, la primera part al principi semblava que estava igualada fins que us han marcat ells primers. La segona, vosaltres heu sortit pressionant més. Què ha passat en el vestuari, en el descans, perquè hi hagués aquest canvi?
Bé, el canvi ha sigut paradoxalment d'aconseguir una miqueta de tranquil·litat, perquè hem sortit a la primera part amb moltes ganes, però molt precipitats, cometent errors per precipitació, per excés de ganes, de voler anar a robar bola en defensa massa ràpid, de voler arribar a porteria massa ràpid, i això ens ha provocat, ens ha fet cometre massa errors a la primera part, i el rival els ha aprofitat i per això se'ns ha posat per davant. A la segona part, bueno, al vestidor hem parlat precisament d'això, parla que havíem de jugar amb la mateixa intensitat i les mateixes ganes, però amb més tranquil·litat i més paciència, tant en defensa a l'hora de robar la pilota com en atac a l'hora d'intentar arribar a porteria. Ho hem aconseguit i aquesta tranquil·litat i aquesta calma a l'hora del joc i d'organitzar una miqueta més els atacs i la defensa ens ha donat un millor joc, una confiança més gran en atac i en defensa, i ens ha portat a la victòria.
En aquesta segona part semblava, bueno, dominàveu vosaltres el partit, la part ells anaven més pressionats. Hi ha hagut tensió en tot el partit, però sobretot els últims minuts d'acabar aquest enfrontament entre ambdós equips, en el qual l'àrbitre ha tret una targeta vermella al Nil i una blava a un jugador del Castellar. Què t'ha semblat aquesta actuació?
Bé, la veritat és que hi havia molts nervis a tots dos equips. Primer perquè el partit estava molt igualat i ha sigut un partit molt tens en el marcador, i després perquè tots dos equips ens jugaven molt. Hi ha tres punts que eren molt importants per tots dos equips. Estem, com et deia, a unes alçades de temporada, ja a la segona volta, en què els punts són vitals, i més als equips que ens estem jugant salvar-nos del descens. I aquests nervis s'han notat, i més al final. Al final del partit, quan ells han vist que el partit se'ls escapava, nosaltres hem vist que el teníem però no volien que se'ns escapés, hi ha hagut un enfrontament, un xoc, una jugada entre el Nil i un jugador d'ells, s'han encarat, l'àrbit diu que ha vist que el Nil ha colpejat el jugador rival, jo sincerament no l'he vist i encara no he pogut parlar amb el Nil, no sé si ha estat així, però bé, l'àrbit ha vist això, per això l'he tret vermella al Nil, blava a l'altre jugador per encarar-se, i la llàstima, el que més lamento, és que per culpa d'aquesta vermella el Nil es perdrà el pròxim partit, però, bueno, no podrem comptar amb ell, però ho tirarem endavant amb els que...
El proper partit de l'equip ripolletenc serà dijous contra el Cambrils, un partit on Jordi Mestre no podrà comptar amb el Nil Figueres arran de l'expulsió del partit d'ahir diumenge.
Gràcies, Marc. Passem al futbol. La nostra companya, la Inés, ens porta l'actualitat del Pajaril.
El Pajaril es va enfrontar el passat dissabte contra el Santa Maria Moncada, una victòria necessària pel Pajaril en un moment de la temporada en el que ja no es podien permetre seguir perdent punts. El partit va estar caracteritzat per una gran tensió, intensitat i rivalitat entre els dos equips. El partit va estar dominat per un gran dinamisme. El Santa Maria va avançar-se al marcador al minut 16 amb un gol de Quim Trias. Durant gran part dels primers 45 minuts, l'equip visitant va tenir aquest avantatge al marcador, tot i que tant el Pajaril com el Santa Maria van tenir diverses oportunitats per a marcar. Fins i tot, en aquesta primera mitja hora del partit, es va produir un gol fantasma per part dels ripolletens que no va pujar al marcador. Finalment, al minut 33, el Pajaril va aconseguir l'empat amb un gol de Diego Pérez. Durant aquesta primera part, només un jugador del Pajaril va rebre una targeta groga, Daniel López. En el cas de Santa Maria, dos jugadors la van rebre, Santiago López i Sergio Delgado. La segona part va ser encara més dinàmica i va tenir diversos moments de tensió entre ambdós equips. Els entrenadors van fer alguns canvis en aquests darrers 45 minuts. Els primers 20 minuts de la segona part van ser calmats comparats amb uns últims 30 minuts del partit, dominats per un gran nerviosisme en el terreny de joc i també fora d'ell, propiciat pels aficionats dels dos equips. Al minut 60, el Santa Maria es va tornar avançant al marcador amb un gol de Genís Rosa i sense que gairebé els locals reaccionessis, es va produir el tercer gol de Santiago López. Així, al minut 70, el Pajaril tenia davant una situació complicada. Havia de remuntar 1-3 en els últims 20 minuts del partit. Durant els següents 10 minuts, els jugadors del Pajaril desprenien un cert nerviosisme i frustració en cada gest, en cada crit i en cada pilota perduda. Però al minut 79, Jordi López va marcar el segon gol i va crear un raig d'esperança i positivisme en els jugadors i també en els aficionats. En menys de 2 minuts, Sergio Vázquez va marcar un gol des de fora de l'àrea que va aixecar tota la graderia. Va aconseguir l'empat. I al minut 82, un minut després de l'últim gol, el Pajaril va aconseguir el quart gol, avançant-se al marcador amb un 4-3. Els últims 8 minuts de partits van ser predominats per la tensió i els jugadors d'ambdós equips van tenir enfrontaments. L'últim, al minut 89, fins i tot va ocasionar una targeta groga per a l'entrenador del Pajaril, Javier Varela. En aquests últims minuts, Francisco Javier Paños també va rebre una targeta, a més de les tres que van rebre Gerard Manel Vendrell, Sergio Delgado, Javier Vázquez, jugadors del Santa Maria. Va acabar el partit amb victòria per al Pajaril. Parlem amb Daniel López, el porter del Pajaril, que va debutar el dissabte.
¿Cómo afrontáis los próximos partidos?
Pues con mucha intensidad, nos jugamos media vida y cada domingo restamos tres puntos y si no se sacan, pues son tres puntos menos que no sumamos. Hay que sumarlos y nada, con intensidad y con mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Muchas gracias.
Gràcies, Inés. Passem ara al nou esports. Parlarem d'handbol primer i després de futbol sala. Per parlar d'handbol, tinc el meu company, el Javier Duarte. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Brian.
Primero vamos con el balonmano.
Correcto, el club de handball Ripollet sigue sin conocer la victoria 15 jornadas después. El pasado domingo en el Joan Creus se enfrentaban ante el handball club Ballac, que ocupan la segunda posición de la clasificación. El marcador tuvo diferentes picos de ventaja favorables al Ballac, pero el Ripollet consiguió no descolgarse del partido, terminando el encuentro con un ajustado 28-31. El Ripollet fue competitivo ante uno de los rivales más difíciles de la competición. Intentaron hacer su juego y debilitar lo máximo posible al rival, pero el Ballac, con una defensa muy bien organizada, que desmontaba los ataques del Ripo y los contraataques como arma ofensiva, fueron las dos claves que hicieron que el Ripollet siga sin sumar una victoria en toda la liga. Por lo tanto, siguen últimos con 0 puntos. El próximo fin de semana se enfrentarán al Procer Sardañola B en la 16ª jornada de liga, donde intentarán ser competitivos, luchar hasta el final y sacar algo positivo en forma de puntos.
Perfecto, pasamos ahora al fútbol sala.
Sí, perfecto.
Tenemos por vía telefónica al entrenador del fútbol sala Ripollet, al Sergio Oruj.
Correcto, hoy tenemos el placer de hablar con Sergio Oruj, el entrenador del fútbol sala Ripollet. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Bien, para empezar, obviamente estamos en una situación algo diferente a la última entrevista. Lleváis una tendencia ganadora y el pasado fin de semana derrotasteis al Martorell Fútbol Sala por 4-7. ¿Cómo fue el partido?
Bueno, sí, llevamos una dinámica buena. El partido fue bueno, como los últimos que estamos haciendo, ¿vale? Lo que ahora los resultados nos están acompañando, ¿vale? Empecemos ganando 0-2 con muchas ocasiones, ¿vale? Luego se nos pusieron 1-2, un poquito un bajón, pero nos repusimos rápido y a media parte 1-3 íbamos ganando. Y luego la segunda parte empezaron ellos fuerte, la primera ocasión la tuvieron ellos, para hacernos el 2-3 y lo que es el fútbol sala. Si tú no la metes, luego a la siguiente nosotros tuvimos la suerte y metimos el 1-4 y ya nos distanciamos ahí. Y bien, estuvo bien.
Perfecto, sabíais que era un partido clave para seguir luchando por la permanencia, ya que son los antepenúltimos. ¿Notabais cierta presión en el sentido de hemos de ganar porque si no nos vemos fuera de la lucha por la permanencia? ¿Qué sensaciones había antes del partido?
Bueno, las sensaciones son de nervios porque, claro, estar ahí abajo ahora cada partido pues es una final y más contra rivales directos, que ahora empieza la segunda vuelta y son todos los rivales directos de los que tenemos que sumar puntos para que al final de temporada, cuando juguemos con los de la parte de arriba, pues a ver si podemos tener un colchoncito y sacarlo adelante.
Bien, y hablando un poco en modo general, cuando hacíamos alguna entrevista antes de la primera vuelta, antes de acabar la primera vuelta contigo, incluso con algún jugador, la situación era, como he comentado, mucho peor, con 6 puntos menos, obviamente, pero estabais muy tranquilos, o por lo menos el discurso era de tranquilidad, porque sabíais que en este inicio de segunda vuelta teníais que aprovechar los partidos ante los rivales directos para tener opciones, y por suerte así está siendo. Entonces, después de estas dos victorias, ¿cuáles son las sensaciones dentro del equipo?
Las sensaciones son diferentes, ¿vale? Porque no es lo mismo venir a entrenar habiendo ganado el sábado y viendo que ya no estamos a 12 puntos de la salvación, que estamos a 5 solo, ¿vale? Y es todo diferente y se ve ahora diferente, pero esta semana tenemos otra final contra un equipo directo también, que tenemos que sumar 3 puntos para quedarnos, para pillarlos a ellos un poco.
Bien, y después de tantas derrotas, hasta hace dos fines de semana prácticamente, ¿ha sido difícil que el equipo siguiese confiando en que las victorias podían llegar y que por lo menos se pudiese luchar por la permanencia, como ahora mismo sí que estáis en condiciones?
Sí, es muy difícil. Es muy difícil tener a los jugadores enchufados, ¿vale? Porque trabajando duro, como trabajan durante los 3 días por semana, los resultados no salen, ¿vale? Yo lo que le decía a ellos, que seguían trabajando así, cuando nos enfrentáramos con gente que esté en la parte baja, que los resultados saldrían. Y el trabajo ahora, pues, se está viendo el trabajo que llevamos haciendo 2 meses, ¿vale? Y ahora se están viendo los resultados, porque si todo el mundo te decía, ya, qué bien jugar y esto, otro, pero si no ganas, los jugadores mismos ya vienen a entrenar desmotivados y eso es difícil.
Bien, y hablando un poco en futuro, sobre todo en el próximo fin de semana, como has comentado antes, partido de nuevo trascendental ante el Natació Sabadell, que están también luchando por mantenerse en la categoría, y viene con la dinámica totalmente contraria a la vuestra. 2 derrotas consecutivas, ¿qué esperáis de ese partido?
Bueno, esperamos un partido duro, que va a ser duro, ¿vale? Y que ganará el equipo que menos errores cometa, ¿vale? Porque ellos vienen en una dinámica mala, de 2 partidos perdidos, pero también son contra 2 equipos que están en la zona alta, porque a ellos le han venido ahora equipos de la zona alta y que no es su liga esa. Y ellos vendrán aquí sabiendo que si suman 3 puntos, pues se alejan de la zona peligrosa. y será un partido de que el que menos errores cometa pues se llevará los tres puntos.
Bien, a eso iba. Para finalizar, ¿cuáles crees que pueden ser las claves para conseguir la tercera victoria seguida?
La clave, jugar como están jugando ahora en equipo todos los jugadores y hacer una buena defensa. Una defensa fuerte, ¿vale? Para luego hacer un ataque bueno. Lo primero es una defensa. Si no hacemos una defensa buena, como la estamos haciendo, ya puedes tener un buen ataque que lo primero hay que defender para poder atacar bien.
Bueno, Sergio, muchas gracias por respondernos a estas preguntas. Enhorabuena por los buenos resultados conseguidos últimamente y esperemos que el próximo fin de semana podamos celebrar otra victoria más en el pabellón Joan Creus con una grada encendida y volcada con el equipo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, Javier. Y ya pasem al bàsquet, que aquesta setmana el bàsquet femení i el bàsquet masculí han disputat un nou partit de les seves corresponents lligues. Per parlar del bàsquet tinc el meu company, l'Àngel Martín. Àngel, bona tarda.
Hola, què tal?
Què han fet els nostres equips aquesta setmana?
Si portàvem setmanes només portant bones notícies, ara ens toca portar les dolentes. I la veritat és que aquesta setmana dues derrotes. Les dues molt ajustades. De fet, el masculí va perdre per 3 punts a Horta i les noies van perdre per un punt aquí davant de la penya. Si et sembla, comencem pel masculí.
Comencem.
Doncs la veritat és que se'ls servirà un gran partit a Horta entre l'UE d'Horta i el CB Ripollet en robòtica. Quart contra cinquè, empatats a victòries. Però va ser un partit molt de batzegades. 10-0 d'inici pels locals, amb uns ripolletens incapaços de trobar el cèrcol i superar la intensitat hortenca, com tampoc d'aturar el perímetre rival. Inici que va obligar David Igualada a demanar un temps mort i resituar l'equip amb una bronca allisonadora. Però els blaus no paraven de cedir i cedir opcions fàcils en defensa i tan sols els tirs lliures permetien frenar la sagnia. 22-9 al primer temps. Intercanvi de rols a la segona entrega amb un parcial de 0-9 pels blaus i els crits dels entrenadors que canviaven de banda. Dos triples locals, però tornaven les coses on eren i posaven un parcial ara local de 10-0. El CBR seguia sense trobar el ritme. El CBR va mostrar la seva pitjor cara encadenant errada rere errada 20 minuts i el millor era el resultat, 42-29 al marcador, que es veia al marge d'error, però encara mantenia l'esperança. A la represa, la millora defensiva dels ripolletens no anava acompanyada de l'atacant i els blaus s'allunyaven més i més i no trobaven solucions. 18 punts de desavantatge semblaven inassumibles, fins i tot per a la fe. Però això és bàsquet, Brian, i dura 40 minuts. I el darrer quart, tot va canviar. Res va ser igual i el CBR va ser ell, va córrer, va defensar i va desconcertar el rival duent el partit on volia. 77-72 a 1-27 pel final. Perdien de 18. Semblava... Vaja,
una bona remuntada.
Doncs finalment 85-82 al final. En un final on el Ripo va tenir el triple per forçar la pròrroga, però no va poder ser. I aquestes eren les valoracions que ens feia l'Enric Piqué del partit de dissabte. Enric, al final heu tingut un triple.
Sí, i a més no sols un triple. Hem tingut allà uns rebots per posar-nos a dos. No hi ha hagut sort al final, però bueno, hem anat tot el partit a darrere i hem pagat això al final.
Són pitjors les sensacions que el resultat?
Jo crec que és que hem començat malament i hem anat pagant el 13-0 de sortida tot el partit, però les sensacions de l'últim quart és que hem apretat les dents i hem volgut guanyar i hem, quasi hem pogut. Hi ha hagut un parell de decisions arbitrals que poden ser, però que jo no comparteixo, i més amb el criteri de contactes que han tingut durant tot el partit. L'antiesportiva que han pitat en l'Arbonès es pot interpretar, i com que es pot interpretar, ara molt justeta, la veritat, molt justeta.
Bé, tan justeta que quasi que no ho és, però la sensació és que a l'equip li ha costat molt agafar el ritme, tant d'entrada, després d'haver fet un parcial de 0-9, han tornat a fer un parcial de 10-0, no acabeu de trobar el ritme adequat ni en defensa, i us costava molt en atac.
Sí, correcte, és el que tu dius. T'ha costat 32 minuts entrant al partit i llavors al final en l'últim quart l'hem guanyat bé, però quan perds tot el partit tens d'estar, vamos, tens de tindre molta sort i està molt encertat i és el que ens ha faltat al final.
Proper partit contra la Salle Manresa, toca redimir-se.
Toca guanyar, punto. Res més.
Guanyar. Ànims i sort pel partit de diumenge.
Vinga, gràcies a vosaltres.
La derrota manté el CBR Ripollet en robòtica a la cinquena plaça amb un balanç de 9-8. Proper partit dels blaus el diumenge, al Berner a les 6 de la tarda. I, si vols, parlem del femení.
Sí, home, passem del femení. Teníem
un partit molt especial, jugaven contra la penya, té molt de nom, però la penya femení és un equip petit, diguéssim. Però sempre em fa il·lusió veure una samarreta d'equip ACB aquí al Verneda.
Exacte.
A la recerca del 5 de 5, anaven el CB Ripollet.
La ratxa immaculada.
Doncs s'enfrontaven CB Ripollet-Sandacos davant el Divina Seguros Joventut i el partit les prometia i les va complir, amb un inici elèctric que va permetre amb dos conjunts mostrar les seves virtuts al joc directe, afavorides, també s'ha de dir, per un arbitratge laxa. 14-12 en un primer quart, amb un primer període de respiracions acceleradíssimes. El CBR intentava serenar els atacs, però el partit semblava abocat a una voràgina de ritme sense aturador, on les locals guanyaven els punts 23-21 i desfibriladors preparats pel que havia de venir després del descans. A la represa tampoc va baixar el ritme, però l'encert es decantava pel bàndol verd i negre, ajudades per un millor percentatge dels tirs lliures. 32-37 el tercer quart i tot encara per decidir. I llavors els nervis van fer una seva entrada triomfal al Berneda i es van apoderar dels dos equips, que van ser pràcticament incapaços d'anotar durant 5 minuts. 34-39, quan ja dic, restaven 5 minuts, tot igual. Però un triple de l'Anna Cruz igualava el partit de 39. I tot un món encara. I la sensació de que, ei, que el 5 de 5... Saps allò que et vas apropant, que ho aconsegueixes, ho iguales i... La sensació de que el 5 de 5 estava allò, 5 de 5 is coming, doncs una cosa així. I més real encara es feia quan amb dos triples consecutius les blaves es posaven amb més 5 a 1.30 del final. Però el Ripollet ja no va anotar i dues accions verd i negres van capgirar el marcador d'un sol punt. 47-48, ratxa trencada però confiança renovada per un Berneda que estava molt content amb l'esforç del seu equip. I aquestes eren les valoracions que ens feia l'Albert Ortega al final. Estem amb l'Albert Ortega, teníem moltes ganes d'aquest 5 de 5, ens hem quedat amb 4, avui derrota. Com s'es queda el cos, quasi de la pitjor manera, frenar la ratxa amb l'oportunitat que heu tingut?
Ens quedem tristos perquè, bueno, estàvem molt confiats d'afrontar aquest partit, era un partit molt difícil, era l'únic equip que estava en millor dinàmica que nosaltres, portaven els 5 últims partits seguits guanyant, ja ens va costar molt en el primer partit de l'anada, i bé, ens estàvem preparant la consciència pel partit, treballant molt bé la mateixa dinàmica que l'últim mes i mig, i bé, sense tindre aquesta fluïdesa que acostumem a tindre en atac, avui ens ha costat, això se li ha sumat la manca d'encert en certs moments, i bueno, al final ens han jugat en un cara o creu que aquesta vegada pues, ha tocat creu, igual que el dia d'Escola Pia ens va tocar el somriure, doncs avui la victòria per un punt se n'han endut d'elles.
El partit ha sigut elèctric, amb molt de ritme, per moments semblava que ningú pararia aquesta voràgina de ritme. Us ha mancat potser jugar més llarg, amb més paciència?
Sí, ens ha... Bueno, el tema és el que hem parlat a vegades, no? Que moltes vegades creiem que hem de jugar més lent, però aquest és el nostre joc també, vull dir, algun dia també hem de morir d'això. I avui potser, en certs moments, hem mort de jugar amb aquest tarannà que portem. També és cert que amb el tipus de defensa que feien elles, molt pressionant en qualsevol moment, saltant el 2-1, elles provoquen precipitacions, les volen forçar, i és el que han aconseguit, evidentment. A partir d'aquí, una miqueta més de sang freda, més de saber estar, però vaja, jo estic content amb el treball que hem fet i crec que les noies han de també estar contentes i vindrem amb màximes ganes dimarts a entrenar.
Proper rival al Sant Nicolau, segones classificades, suposo que... És igual, cada partit és una lluita i s'ha de lluitar tot.
Sí, evidentment. Ara, o sigui, a principi de temporada, quan jugàvem contra un equip de dalt, dèiem, ostres, un equip de dalt, però és que ara amb la dinàmica que estem, amb el treball que estem fent, amb els resultats que estem obtenint, anar a la pista de Sant Nicolau no sé si és un desplaçament molt difícil, però que hi anem amb la il·lusió de poder guanyar, evidentment. Està clar que han perdut 3 partits o 4 en la Lliga i serà molt complicat, però estem millor que mai. Vull dir que ara és igual qui ens vingui, anirem a competir-ho.
Felicitats pel partit.
Els dos equips han donat un espectacle magnífic i a seguir el camí.
Gràcies, Àngel.
La primera derrota del 2017 deixa el Sever Ripollet Sandacos amb un balanç de 6 i 9. Propera jornada, diumenge, a 7:15 a Sabadell contra el Sant Nicolau.
Gràcies, Àngel. I ja passem, anem cap a l'última secció del programa, que parlarem d'un projecte. El passat dijous 2 de febrer, el poliesportiu municipal Sergio Manzano de Bellvitge es va presentar al projecte Mesca Esport. Un projecte focalitzat en el desenvolupament del que l'Organització Mundial de la Salut identifica com a habilitats per a la vida. Doncs aquest projecte hi va assistir pel que fa al nostre poble, pel que fa al Ripollet, i va estar present el regidor d'esports de l'Ajuntament de Ripollet, el Ramiro Moldes, i també hi va estar present el cap d'esports de... va ser presentat aquest acte pel cap d'esports de TV3, pel Bernat Soler, i com a representants de les entitats del nostre poble va assistir a l'escola de futbol base de Ripollet. Entre els directius de l'escola de futbol base hi havia el José María Toribio. José María Toribio, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest projecte que es va presentar el passat dijous, com va sorgir la iniciativa d'aquest projecte?
Doncs l'Albert Montull, que és el delegat federatiu de la zona del Vallès, es va posar en contacte amb nosaltres i bueno, ens va fer la proposta, ho vam trobar força interessant i vam decidir doncs, adjuntar-nos, adherir-nos a aquest projecte.
Qui impulsa el projecte?
Doncs sobretot impulsa una mica el que són els valors, més que la part esportiva, no? És una mica doncs, tot el que no volem que passi en un camp de futbol. I també inculcar als nens els valors de dir el que és... el tema ara que està molt de moda, per desgràcia, moving i tot això, doncs és una mica això, tot el que està dintre l'esport, però fora de la part deportiva, el extradeportiu.
M'imagino que, encara que estigui aquest projecte capitalitzi els equips de futbol, és un projecte que vol transcendir a la societat, no? I no només al futbol, sinó a tot l'esport i a tota la societat.
Sí, sí, correcte. En principi han fet aquest pilot una mica amb el que és futbol i futbol sala, però tant la Generalitat com la Federació Catalana de Futbol, insisteixo, ja no només el futbol, si el pilot surt bé, que en principi està tothom bastant content, doncs aplicar-ho a tota la resta d'esports.
Quines són les entitats que hi participen?
D'aquí de, bueno, són 72 clubs de tota Catalunya, però d'aquí del Vallès Occidental són la Sabadellenca de Sabadell i la Roureda, el Mata de Pera, el Joan 23 de Terrassa i el Camboa de Terrassa i nosaltres, l'escola de futbol base Ripollet.
I aquesta selecció dels equips, especialment la vostra, de l'escola de futbol base Ripollet, es deu a algun motiu en especial? O...
Bueno, en principi no... no per res especial, o sigui, va tenir una reunió de la Vallès, ens van convidar una sèrie de clubs, ens ho van presentar i bueno, nosaltres doncs, ho vam agafar perquè vam trobar que era força interessant.
Sí, bueno, faig referència a això perquè no sé si l'escola de futbol va ser anava en representació del propi club o en representació de tot el futbol a Ripollet.
Bueno, en principi nosaltres ens van agafar com a club personal, però sí, evidentment nosaltres al municipi el portem sempre. De fet, el Ramiro Moldes, el regidor esport, va passar el projecte i va venir representant a Ripollet, no a l'escola futbol bàsquet Ripollet.
D'acord. A l'acte de la presentació del projecte hi va assistir el president de la Generalitat, el Carles Puigdemont. Com valora la seva implicació?
Bé, aviam, de fet, trobem que va ser un acte molt, molt correcte, fora de tot polític, al contrari. Va anar convidat per la federació, tot moment es va referir als valors del projecte en si, i molt bé, o sigui, la veritat que allà va haver-hi els padrins esportius, la part política, la part esportiva, i tot en bona harmonia.
Creu que la seva assistència a la gala del projecte aporta, per així dir-ho, més importància o més remombori mediàtic i perquè la gent s'assabenti d'aquest projecte?
Home, jo això tampoc t'ho puc dir. Home, jo crec que important va ser perquè, evidentment, el president de la Generalitat, que hi vagi un acte així, ho considero ja a títol personal com la importància que de fet té, perquè això és un pilot que insisteixo, si funciona, suposo que s'ampliarà la resta d'esports, i ho valoro com a positiu, evidentment.
Un dels objectius principals del projecte és fer aquesta orientació pedagògica, no?, als entrenadors de nens i nenes de 6 a 12 anys. Només s'acota aquest als entrenadors, o també es pretén fer algunes sessions o alguna mena d'acció amb els jugadors?
Sí, de fet és una mica un acte de que nosaltres cada dues setmanes tenim un coach del projecte que ve i es reuneix tant amb els entrenadors com amb els nens. I després, a part, hi ha una sèrie de taules rodones a la qual va entrenadors, coordinadors, part esportiva, jugadors, en fi, que hi ha una mica, està tothom implicat. Nosaltres tenim quatre equips d'aquestes edats, com ja has dit, i en principi tant els entrenadors com els nens estem força contents, i la part directiva estem força contents amb el projecte.
En aquestes taules rodones només pot assistir gent, bueno, jugadors, entrenadors, pot assistir gent fora del futbol?
Home, en principi no ho hem preguntat, però suposo que no hi haurà cap problema, perquè la veritat que són una gent, tant els coach com la gent del projecte, molt oberta a tot. O sigui, si sempre ens ho han dit, que si hi ha qualsevol mena d'idea que podem aportar, no ens han dit el contrari. Ens han ofert el dir, doncs, bueno, exposeu-la i ja està. O sigui, que si hi ha alguna persona interessada en assistir, no tinc cap problema en dir-ho, i quan fem una taula rodona, doncs convidar-lo amb molt de gust.
Teniu ja una mica el calendari d'aquestes taules rodones?
Ara s'ha fet, sí, això es va iniciar el novembre, ara s'ha fet la presentació, els coachings venen des del novembre, i ara sí que a partir d'aquest mes doncs ja ens marcaran una mica el calendari, com t'has dit. O sigui, que en el moment que ho sapiguem, estarà a disposició de qualsevol persona, sobretot aquí del poble, que estigui interessat en venir, que sense cap problema, o sigui, es convidaria amb molt de gust.
D'acord, i la durada d'aquest, o sigui, aquest projecte és un projecte que es vol, bueno, es volen fer una sèrie de taules rodones, de sessions, fins a una data límit, o és un projecte que es vol ampliar en el pas dels anys?
En principi, correcte, és un projecte que és fins a final de temporada, però amb la iniciativa que està tenint i, bueno, una mica com va anant, jo crec que això s'allargarà amb el temps. Jo crec que sí.
Clar, perquè m'imagino que serà important, clar, que si es fa aquest projecte, que es faci en totes les generacions que venen de nous entrenadors i nous jugadors, no?
Correcte, i també de cara a uns altres esports. Ara, en principi, és futbol i futbol sala, però jo estic segur que, i el futbol femení sobretot, que no me'l deixi, però estic segur que això es portarà a una altra resta d'esports amb equip, pot ser bàsquet, handball, qualsevol altre esport de grup.
Heu rebut algun interès ja d'alguns esports més, o en aquest cas a Ripollet, d'alguns esports i alguns clubs que es vulguin afegir en aquesta iniciativa?
Bueno, en principi la veritat que ha sigut molt, molt, molt nou, com has dit, perquè això va ser la presentació, encara que estava una mica, ja estava en marxa, però la presentació va ser, la veritat, la setmana passada. Ara estem una mica, doncs, bueno, que ens està, sí que de veritat que veig interès una mica per part dels medis, com vosaltres, Revista Ripollet, etcètera, i jo crec que sí que suposo que la resta d'esports d'aquí al poble, quan vegin una mica com ha anat, suposo que amb el regidor d'esports i amb el nostre ajut, que estem a disposició de qualsevol company d'aquí del poble que vulgui sàpiga el que sigui, doncs per atendre'ls i explicar'ls-hi.
I ja per anar tancant l'entrevista, a l'acte també va assistir el que és el president de la Federació Catalana de Futbol. Com estan ara mateix les relacions amb la federació?
Perfectes. Nosaltres no tenim cap mena de problema. No estem així del, per exemple, amb el de futbol, hi ha delegacions, aquí tenim la del Vallès, aquí a Sabadell, i nosaltres una relació molt cordial i molt correcta com amb tothom.
D'acord, doncs gràcies José María Toribio per atendre'ns, per explicar-nos una mica més i que la gent conegui aquest projecte, i esperem que doncs, a les properes dates quan més esports es puguin afegir i quan més gent es pugui assabentar dels valors que vol projectar a aquesta iniciativa, doncs millor. Moltes gràcies, José María.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
És una altra. I ja tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos, com sempre dic. Ens tornem a trobar el proper dilluns, el que és el 13 de febrer, si no m'equivoco. Com sempre, cap a les 7, 7, 7:10, fins les 8, aquí a la Ripollet Ràdio, a la 91.3 de la FM. Fins aleshores, moltes gràcies i molt bona setmana.